Fem salut amb el Al Matí, amb Raquel García, Parc Taulí.
Quan es parla de cures pal·liatives, sovint pensem en persones grans que estan a punt de morir o en afectats també per malalties de llarga durada que han disminuït considerablement la seva qualitat de vida. Molt poques vegades pensem en uns serveis de cures pal·liatives per nens, però existeix. I, de fet, el del Taulí s'acaba de convertir en centre de referència de Catalunya, juntament amb la Vall d'Hebron i el Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquest salt permetrà que la unitat de cures pal·liatives pediàtriques sabadellenca, en marxa des del 2017, doncs, a rebre recursos del CatSalut i també pugui atendre a més famílies. De fet, a principis de gener s'ha incorporat a l'equip una infermera i des de l'1 de febrer ho faran també un treballador social i un psicòleg. I avui, per conèixer més a fons aquest servei, el que fem és parlar amb la Teresa Gili, que és cap de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques del Taulí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nosaltres recordem que aquesta entrevista està retransmetent també per l'Instagram del Parc Taulí de Ràdio Sabadell, que també després la podreu recuperar al servei a la carta. Volíem començar diferenciant, no?, entre les cures pal·liatives per adults i les cures pal·liatives per a nens. A part de l'edat dels pacients, evidentment, són molt diferents els serveis que es fan.
Hola, sí. Gràcies, Raquel, per deixar-me explicar el nostre projecte, que ens agrada molt, ja us explicaré per què. Bé, les diferències amb els adults, clar, primera, com has dit tu, que són nens que se'ls diagnostica una malaltia incurable, que sabem que no arribaran a la vida adulta, però que es poden passar molts anys estables, fins que arriba un moment en què tenen un descontrol de símptomes, que els símptomes no guanya una mica la malaltia, llavors ja entren en un període on la mort és possible de forma precoç, ja dic, abans d'arribar a la vida adulta.
M'imagino que quan proposeu a una família formar part d'aquesta unitat, de la paraula cures pal·liatives, suposo que espanta.
No tenim masses problemes, perquè heu de pensar que quan diagnostiques a un nen d'una malaltia incurable, les famílies ja prou espant que et dona això. I llavors el que també és veritat que nosaltres sempre entrem dins del punt de vista de que nosaltres el que volem aportar dins de les cures pal·liatives és sobretot ajudar-los a portar aquesta malaltia tan greu que acaben de diagnosticar el seu fill, confortar-los i ajudar-los i donar-los qualitat de vida de forma integral a tots els membres de la família. Llavors, crec que diguem o no que som un equip de cures pal·liatives, li hauríem de preguntar a les famílies, però no els espanta més que el que ja els hem espantat amb el diagnòstic de la malaltia.
Evidentment, perquè és una situació molt complicada per ells, no? Quines són les necessitats que també requereixen aquests infants ara mateix? Quines complicacions també tenen derivades de les seves malalties?
Bé, nosaltres, com que ja sabeu que desgraciadament ja no tenim l'oncologia aquí a Sabadell, que es va derivar a l'Hospital Vall d'Hebron, la majoria de malalties que nosaltres tenim són nens amb malalties neurològiques molt greus, moltes estàtiques, congènites, i d'altres que són degeneratives. Les degeneratives, no, són nanos sans que se'ls diagnostica una malaltia molt greu i amb els anys van perdent tant a nivell intel·lectual com a nivell motriu. Em preguntaves...
Llavors, els serveis que oferiu per precisament acompanyar...
Això, els símptomes, no, que teniu, perdona.
Exacte,
sí,
aquests serveis, no passa res.
Aquests nanos tenen molts símptomes neurològics i llavors el que solem tractar molt és convulsions, vòmits, disfàgia, no, nens que no es poden alimentar, que les famílies no es poden alimentar, dolor. El dolor és un cavall de batalla perquè socialment tenim tendència a minimitzar el dolor i aquests nens, com que no es poden expressar, encara es minimitza més. Llavors, és tot aquest tipus de constel·lació de símptomes que nosaltres treballem el dia a dia.
Clar, i ara m'imagino, no? Suposo, pel que explicava, doncs aquests nens poden viure durant molt de temps convivint amb aquestes malalties, amb aquest dolor, amb aquestes convulsions, amb tots aquests efectes que comentava. Com s'aborda tot això? I també, no sé si també podeu doncs, arribar doncs, a pal·liar no? doncs, aquests efectes no? i de quina manera, tenint en compte que són nens no? i que també, doncs, com comentava, doncs, moltes vegades tenen problemes per comunicar-se.
Bueno, nosaltres, clar, ja estem acostumats a que els nens no es comuniquin amb nosaltres, no? Perquè des de ben petits estem molt acostumats a veure altres senyals, com és, com es relacionen, com es mouen, no? Nosaltres la valoració del dolor amb un nen que no es comunica, doncs és una valoració molt fina, molt clínica, no? Llavors, nosaltres fem un seguiment on el que més ens importa és que aquest nen estigui molt confortable perquè pugui viure el present el màxim possible amb totes les activitats que puguin fer en família. Ja sé que sona una mica raro, eh? Però si nosaltres tenim els nens lliures de símptomes, poden disfrutar molt del dia a dia fins que ja no poden, perquè nosaltres no pensem en el demà, pensem en el avui. Llavors, els nostres nens el que fem és intentar que tinguin una vida plena, que puguin anar a l'escola i que les famílies es dediquin a fer de pares, de mares, d'avis, de tiets, de germans, perquè el problema és que aquests nanos, com que tenen tants fronts oberts, la sanitat queda tan diversificada que ens hem, per això una mica van néixer les cures pal·liatives pediàtriques, perquè ens trobàvem que els propis pares eren els que havien de portar el pes de coordinar totes les especialitats, la primària, els fisioterapeutes, les medicines alternatives, es convertien com a directors mèdics de les malalties dels seus fills. Llavors nosaltres el que intentem a part és descarregar-los de tot això, que facin de pares. Nosaltres ja ens encarreguem de coordinar-nos amb tothom, ens encarreguem a la vegada de poder fer que tingui una vida molt confortable prevenint que vinguin els símptomes i quan venen tractar-los i així és que tinguin molt bona qualitat de vida tota la família, perquè nosaltres no només és el pacient, és el nen, és els pares, és els germans, és els avis, és tothom que hi ha en aquella casa.
Suposo que també, a banda de donar aquest respir, no?, doncs als pares tan necessari en aquests moments tan complicats, suposo que també els hi feu i els hi oferiu un acompanyament també doncs, psicològic, no? No sé si l'atenció fins i tot pot arribar doncs, a mantenir-se quan l'infant ja no hi és.
Sí, sí, no, i tant, i tant, i tant. Vull dir, per nosaltres, no he comentat que nosaltres a l'equip ens dediquem a una part física, que ho fem el metge i l'infermera, no?, que busquem aquest confort simptomàtic i preventiu, però llavors hi ha una part molt important que és la psicosocial. Per això l'1 de febrer entraran a treballar amb nosaltres un psicòleg i una treballadora social. Que és fonamental, perquè encara que un es pensi que és molt fort davant d'una malaltia greu d'un fill, que és el pitjor que et pot passar a la vida, necessites ajuda. Necessites ajuda de gent que, a més, està especialitzada en aquest tipus d'ajuda. Llavors, inclús que no se'n parla tant, però el dolor espiritual que tenen aquestes famílies, no? Nosaltres intentem treballar molt amb aquest per intentar pal·liar aquest dolor espiritual que mai es pot tractar del tot. Però sí que intentem que totes les parts psicoemocionals d'aquella família estiguin cobertes. Almenys ho intentem.
M'imagino que és complicat alleugerir, com comentava, no? el dolor que pateix un pare o una mare quan perd el seu fill, però també fins i tot abans, prèviament, hi ha molts problemes, fins i tot burocràtics, no? Certificacions, també tot el tema de les ajudes per discapacitat. En aquest sentit, també els ajudeu? També els acompanyeu?
Sí, sí, totalment. El treballador social s'encarrega d'informar-los de tot el que poden accedir i, per exemple, nosaltres el que també els hi oferim, perquè hi ha un problema, no?, quan totes aquestes ajudes només fan que demanar informes mèdics, no?, quan una mare té que deixar de treballar per cuidar el seu fill, totes aquestes assegurances, no, de baixes, que han d'anar renovant periòdicament, tot això són informes mèdics, llavors abans el que es passava és que les pobres famílies anaven trucant portes a veure qui li podia fer, i nosaltres el que fem és centralitzar-ho. El treballador social els informa tot el que hi ha i a nosaltres ens va dient quin tipus d'informes mèdics hem de fer perquè aquestes famílies puguin accedir a les ajudes, i així les famílies, el que deia, no? Només fan de família.
Així també els hi doneu aquest respir, no?, tan necessari, i doncs els faciliteu, doncs, a tot aquest tràmit, que a vegades també, doncs, es fa molt feixó. Suposo que també el fet de que sempre els tracteu els mateixos professionals, no?, un equip, això també els ajuda, no?, a trobar, doncs, aquesta tranquil·litat tant pel que fa a les famílies com als nens.
Bueno, clar, és que es té que viure, perquè fas un vincle molt fort i molt maco amb aquestes famílies i amb aquests nens. El vincle realment és un vincle de confiança. I a mi sempre m'agrada dir que simplement nosaltres el que fem és de pediatres i infermeres de capçalera, on anem a domicili i abordem totes les necessitats que hi ha. I, clar, és un vincle de confiança que abans em preguntaves i no té resposta, no? Que inclús després de la mort es manté, i és un lligam que es manté, no és un lligam que és fàcil de deslligar. És un vincle molt important que es continua treballant, no només des de part de les famílies, sinó també nosaltres, ja que nosaltres també fem un dol, clar, pels nostres nens.
I a mi m'imagino que no ha de ser fàcil, no?, també per vosaltres, com gestioneu també, evidentment és la vostra feina, és el vostre dia a dia, però com gestioneu, doncs, a totes aquestes emocions?
Pues, Raquel, com es pot? Perquè ja et dic, el vincle sol ser molt fort, és una feina, però no és una feina, perquè no t'hi dediques això per... Bueno, és una feina... com totes les feines, al fi al cap, no? I intentes... El que passa és que la nostra recompensa és molt alta. Aquestes famílies, només el somriure de vegades amb el seu fill mort, que ells et somriuen en aquell moment en què el nen ha mort, perquè pots parlar d'altres coses, inclús pots fer bromes. O sigui, veure aquella tranquil·litat, la mort digna, no? Quan algú ha vist morir un nen dignament, la pau que genera tant a la família com a l'equip és brutal, i això, aquesta recompensa no té preu, perquè, com he dit abans, no, la mort d'un fill és el pitjor que et pot passar. Per tant, dins del pitjor que et pot passar, si tu pots oferir tant als pares com a l'equip una mort digna, aquesta sensació de pau ja és molt gratificant, perquè tu no pots fer res per la malaltia d'aquest nano.
Evidentment, i perquè a més són temes que moltes vegades no es parlen, no?, ni de la mort, ni de les malalties, i clar, evidentment, doncs, quan parlem de cures pal·liatives pediàtriques encara es fa molt més complicat, molt més difícil, no?, d'assimilar. Potser també, doncs, hauríem de començar, doncs, a educar, a canviar la nostra mirada, no?, també com a societat, per exemple, doncs, com avui fem, no?, amb aquesta entrevista, fent difusió, explicant que aquestes coses malauradament passen.
Sí, bueno, nosaltres ens hi hem trobat tota la vida, no?, que la mort d'un nen sempre s'ha com tapat, no? No es parla a casa, no es parla a les escoles, no es parla enlloc. Llavors sembla que quan esdevé o quan una família té un nen molt malalt, inclús aquelles famílies es senten com soles, com rebutjades, perquè ningú té paraules per poder-hi accedir, ningú sap fer l'acompanyament a aquestes famílies, perquè no tenim ja cultura de la mort d'un nen, per sort. Jo sempre ho diré, per sort, no tenim cultura de que, perquè per sort es moren molt pocs nens. I a la vegada tenim com molta cultura de tecnificació i de sobreviure a tota costa, i que la medicina tot ho pot. Llavors això es contradiu una cosa a l'altra, i això fa que aquesta falta de cultura de la mort, en general, no només dels nens, no? També dels adults, fa que vulguem fer tantes coses, que al final la mort no esdevé una mort en pau, no? Al final acaba sent morts molt traumàtiques.
Per això és important.
Nosaltres lluitem per aquesta divulgació.
Clar, oferir, doncs, aquest servei, aquest suport, aquest acompanyament. Abans comentava que teniu, doncs, aquests infants a domicili. Suposo que també alguns passen molt de temps, no?, en l'hospital. Expliqui'ns també, doncs, com es fan aquests serveis i com ens hem d'imaginar també, doncs, aquests espais.
Bueno, nosaltres l'objectiu que tenim, a part de donar confort i de prevenir tot el que pugui passar i fer que millori la qualitat de vida, un dels objectius que tenim, que és un dels més importants perquè és el que més ens demanden les famílies, és que estiguin el mínim possible en els hospitals. Ells prefereixen estar a casa amb les seves coses. Llavors, nosaltres el que pretenem, els anem a visitar a domicili perquè el que pretenem és evitar-les moltes visites a urgències o visites a l'hospital que no tinguin un contingut important, ingressos. No? Nosaltres intentem que estiguin el mínim ingressats. Penseu que fa anys enrere, clar, jo ja tinc uns anys, no? Llavors, jo quan em vaig formar, aquests nens amb malalties incurables vivien en els hospitals. Vivien en els hospitals. I si se'n podien anar a casa, tornaven al cap de 2 setmanes. Era terrible. Les famílies, imagineu-vos quina desorganització per una parella jove, amb més fills o no, o un fill únic, les feines, l'estructura familiar, la pena que... No només la pena que tens pel teu fill, sinó que aquí hi ha molts dols, no? El dol del fill, el dol de les feines, el dol de no poder estar a casa, no? Mares que estaven ingressades sempre amb els seus fills. Llavors, això sí que crec que ha sigut un canvi important, el fet que el departament hagi apostat per les cures pal·liatives, perquè el que hem pogut oferir és que puguin estar a casa.
Evidentment. Evidentment i afortunadament doncs, s'està canviant, no? En aquest sentit, s'està doncs, oferint tot aquest suport, tot aquest acompanyament a les famílies i això evidentment demostra que també s'està transformant la nostra manera de pensar i d'actuar, no? Perquè vosaltres, aquesta unitat està en marxa des del 2017. Sí. Ara, doncs, el fet de ser doncs, també doncs, a referents, a què canvia? No sé si també es destinen més recursos, també s'ha ampliat l'equip. Quin és el canvi?
El canvi és que bueno, ens hauríem d'encarregar, o sigui, nosaltres ens han demanat que ens encarreguem de tots els nens amb malalties incurables de Catalunya Central. Clar, evidentment, això requeriria un augment de recursos humans important. De fet, ja s'ha fet un esforç i s'incorporarà, com he dit, no? El psicòleg, la treballadora social, s'ha incorporat una altra infermera, per tant, ara són 2 infermeres, i estic jo i un pediatre que en aquests moments està en formació. Es calcula que això és per atendre... hi haurien a la Catalunya Central uns 300 nens amb necessitats pal·liatives, dels quals s'ha de restar un 20% que serien nens amb càncer, que serien els que anirien a Vall d'Hebron, i d'aquests doncs, molts estan encara en una situació molt estable, que nosaltres, més que preferir fer grans unitats de pal·liatius, la nostra idea, el nostre projecte, és empoderar molt a les zones, sobretot els pediatres de primària, els hospitals de referència, no? Per exemple, nosaltres treballem molt bé en Manresa, que ens agafa tota la zona del Bages, per no desplaçar els nens, no desplaçar les famílies, i llavors que et siguem més eficients, perquè fixeu-se com vaig jo a fer un final de vida a Cerdanya. No? És complicat, no? El territori català tot està com molt centralitzat, llavors la nostra idea de projecte és sobretot arribar a la zona i donar molt suport a la zona, més que fer com una macrounitat de pal·liatius amb molta gent.
Perquè això també us pot ajudar doncs, a després disposar no?, de més temps per atendre aquestes famílies i també, doncs, com comentàvem fa una estona, no?, doncs, que també d'altres professionals tinguin aquests recursos, no?, també.
Clar, clar. Clar. Nosaltres pensem, o almenys o jo penso, que les cures pal·liatives és ser pediatre. No és una especialitat. Les cures pal·liatives és ser pediatre. Nosaltres convivim amb malalties incurables en tota la nostra formació i en tota la nostra vida professional i penso que el que hem de donar és un pas més, intentar formar a tothom i donar-los eines, perquè el problema de les zones, no? Quan parlo de zona, parlo en primària o hospitals de zona, és que no tenen eines, no tenen organització, no tenen... organització, em refereixo, pobres, al temps, no?, per poder fer una bona cura pal·liativa. Tot va molt a hores, no?, la gent tenim molta pressa, hem de fer moltes visites al dia. Tot això s'ha d'acabar d'estructurar una mica.
I us preocupa doncs, que potser doncs, encara augmentin més els casos o que hi hagi més demanda d'aquesta unitat?
Bueno, Raquel, ens preocupa molt perquè és com si haguéssim obert la caixa de Pandora. O sigui, nosaltres ens estem trobant, nosaltres anem a les escoles de discapacitats, sobretot que és on hi ha la majoria de malalties neurològiques degeneratives o estàtiques. I clar, què passa? Que és el boca a boca, no? Que pares, mestres, fisioterapeutes, no? Ens estan demanant que incluïm nens a la nostra unitat. Llavors, ara mateix, bueno, tinc una mica de sensació de desborde per les demandes que ens arriben de tot arreu. Bé, haurem de planificar-ho molt bé tot això, perquè és com si haguéssim obert una caixa. Jo aquests 300 nens que s'havien estimat en un principi, no ho sé, haurem de mirar d'aquí uns anys o d'aquí un any o dos anys, què és el que hi ha, però hi ha més del que penseu tothom.
I com es fa? No sé si hi ha com una llista d'espera, no sé quines són les prioritats, com doncs, decidiu quins casos s'han d'atendre primer?
Bé, sí, hi ha una llista d'espera que ara ja comença a ser considerable perquè no hem pogut anar més de pressa. No hem pogut anar més de pressa. Llavors, el que sí que és veritat és que nosaltres, tot nen que tingui una descompensació de símptomes o tot nen que sigui terminal amb símptomes d'últims dies, els estem agafant a tots. Com ho fem? Pues fent mans i mànigues. Mans i mànigues, bueno, ja us ho podeu imaginar, no? Fem amb la Gemma, que és la infermera de la unitat, fem voluntariat, perquè si no ens dona temps de poder atendre a tothom, i fem això. O sigui, fonamentalment els nens que estan molt descontrolats simptomàticament, per exemple, em refereixo, no? Pues que tinguin l'epilèpsia estigui molt descontrolada, perquè si no serien ingressos, no? Els vòmits, la falta d'ingesta, la desnutrició, no? Tot el que sigui un nen amb una malaltia incurable, que estigui descontrolat simptomàticament, o sigui terminal, o estiguin símptomes d'últims dies, els estem atenent a tots.
Com us està afectant, també, aquesta pandèmia, la Covid?
Bueno, ja sabeu que en pediatria, per sort, però si no ni m'ho imagino, pues no ens està afectant a nivell nosaltres del dia a dia. A les famílies el que sí que els hi afecta és el fet del confinament dels nanos, que hi ha hagut períodes que els nanos han estat confinats i clar, aquests nanos necessiten molt estímul i necessiten el col·legi, els hi encanta anar al col·legi. Al col·legi penseu que tenen sales de sensibilització, no? Tenien tota la teràpia amb els gossos, tenien les piscines. O sigui, hi ha una sèrie de coses que tenien aquests nanos que el confinament ha fet que es parés. Jo veig que els nanos més tristots estan, a part de que menys rehabilitats, amb la qual cosa els trastorns motrius han empitjorat una mica. El que sí és cert és que el que ha millorat són les infeccions, les infeccions respiratòries. Això sí que ha millorat. Però de vegades un pensa i posa en una balança, no? Que quan veus algun nano d'aquests que està tan, quan els veus a l'escola estan tan contents quan estan a l'escola amb els seus caminadors i a vegades, no, pues el fet de tenir que estar confinats, pues doncs, se'ls nota un canvi important. Se'ls nota un canvi.
Evidentment, per acabar també, com hem d'imaginar les cures pal·liatives del futur? O com t'agradaria imaginar-les?
Exacte, com m'agradaria imaginar-les, que no sé si és a mi m'agradaria imaginar-les. En el sentit de que qualsevol pediatre pogués atendre un nen amb una malaltia incurable, tingués la formació i tingués el temps i descobrissin totes les necessitats, perquè qualsevol pediatre, estigui on estigui, ja sigui en una consulta privada, en una primària, en un hospital de zona o en un gran hospital, tingui una formació per poder atendre aquests nanos i confortar totes aquestes famílies.
Doncs esperem que sigui així, que els nostres també polítics, les administracions, destinin els recursos necessaris perquè darrere de cada història de cada nen hi ha doncs, això, una família, un drama, com ara ens explicaves, i es mereixen tots ells una mort digna. Moltíssimes gràcies a Teresa Gili, cap de la Unitat de Cures Paliatives Pediàtriques del Taulí, per passar doncs, per aquí pel matí de Ràdio Sabadell i explicar-nos el funcionament del servei. Moltíssimes gràcies a tot l'equip per la tasca diària.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.